Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, divendres 22 d'agost del 2025, un altre dia de cel encapotat. Avui torna de nou a ser protagonista aquest temps variable. Avui, la veritat és que sembla que hem de tenir més estones de sol, tot i que en aquestes primeres hores del matí la nuvolositat impera. A mesura que avanci la jornada s'aniran obrint clarianes i tindrem més estones de sol amb alguna pujada de temperatures, però sense massa importància. Ara per ara, la previsió meteorològica que indica que no acabem de fer net d'aquests ruixats i que molt probablement es puguin tornar a repetir tant aquesta tarda com durant el cap de setmana. Per tant, haurem de tenir paciència. Títols de la jornada: Marc Puig i Francesc Oliveres exigeixen ajuda de la justícia per frenar els actes incívics d'un veí conflictiu de Sant Aniol de Finestres. Els alcaldes de Les Planes i de Sant Aniol s'han unit per demanar mesures judicials perquè no es repeteixin els fets d'aquests últims mesos.
Algunes solucions han de donar des de la justícia i des de l'Estat, bueno, de la Generalitat. No pot ser que la Generalitat no tingui poder per tancar un personatge així, que ens l'hagin de carregar contínuament el poble o diferents pobles, i que el jutge no vegi una porta. Per què? Perquè estem en un país que jo crec que està mal enfocat de la justícia, està mal enfocat de la política, només és cèntims o poder, i els pobres que treballem ho suportem tot i a sobre els hem de mantenir com fan vacances.
Tres bombers garrotxins han col·laborat amb les tasques d'extinció del foc de Jarrilla. Són en Mel Vila, l'Eudald Planella i l'Alba Cabanyes. Han estat al llarg d'aquesta setmana lluitant contra el foc que crema a Extremadura.
Es buscava gent de les diferents regions d'emergència, es buscava gent de les unitats GRAF per poder donar el seu anàlisi tècnic, i també es buscava gent per donar suport sanitari. I jo vaig entrar com a suport sanitari per poder treballar amb un infermer i per fer un equip sanitari.
És el caporal dels GRAE d'Olot, Mel Vila, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Limitar la velocitat, deixar distància entre vehicles i tenir nets els punts de desembussaments d'aigua a casa són algunes de les mesures que es poden prendre per evitar mals majors en cas de tempesta forta. Aquests dies, després de la forta calor, han tornat les pluges. Pluges sovint que duren poc, però que deixen anar grans quantitats d'aigua. Hem parlat amb Protecció Civil perquè ens donguin quatre consells. I ja es pot consultar la programació de les festes d'altura d'aquest 2025, però aquest any la cosa va diferent. Aquest dijous a la nit, l'Ajuntament d'Olot ha penjat la programació en format digital a l'aplicació de les festes d'altura. A partir d'aquest cap de setmana es començarà a repartir en format físic el programa Casa per Casa. Anem als esports, perquè avui us hem d'explicar que el Club Bàsquet Olot celebra la tercera edició del trofeu Ciutat d'Olot. En l'edició d'enguany hi haurà un amistós entre el Joventut de Badalona i el Laguna Tenerife. Amb aquest partit es donarà el tret de sortir de la temporada. El partit es jugarà l'11 de setembre a 6:45 de la tarda al pavelló d'esports d'Olot. I també en matèria esportiva hem de dir que Olot acull el 7è Open Internacional de Tenis Taula i el 2è Open Adaptat. En ple marc de les festes d'altura, el pavelló de Pla de Llacs serà l'escenari de la competició que l'any passat va reunir més de 195 palistes. Es comptarà també amb l'assistència del medallista paralímpic Jordi Morales. És l'actualitat que passem a desgranar ara mateix.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 7 i 5. Marc Puig i Francesc Oliveres exigeixen ajuda de la justícia per frenar els actes incívics que provoca un veí conflictiu de Sant Aniol de Finestres. Els alcaldes de les Planes i Sant Aniol s'han unit per demanar mesures judicials perquè no es repeteixin els fets dels últims mesos. Des dels dos ajuntaments han contractat una advocada penalista. El jove de 29 anys acumula desenes d'antecedents en jutjats d'arreu de Catalunya i durant l'última setmana ha provocat dos petits incendis. Roger Isern.
L'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres i el de les Planes d'Hostoles han dit prou. Els seus dos alcaldes, Francesc Oliveres i Marc Puig, exigeixen a la justícia que prengui mesures contra un veí conflictiu de Sant Aniol que acumula desenes de delictes. El jove de 29 anys, que pateix problemes de salut mental i consumeix drogues, té un llarg historial de desperfectes al mobiliari urbà de Sant Aniol i agressions animals, entre d'altres. El fet més preocupant va ser el passat mes de maig a les Planes d'Hostoles, on va agredir el cap de la brigada del poble i li va provocar una fractura a una mà. I aquesta setmana, dos fets més provocats pel jove. Diumenge, un petit incendi a Sant Aniol de Finestres i aquest dimecres, provocant un incendi a un garatge de les Planes d'Hostoles. Una sèrie de fets que han provocat que els dos alcaldes es plantin i diguin a la justícia que això s'ha d'acabar. L'alcalde de les Planes d'Hostoles és Marc Puig.
És una persona que té els dos pobles espantats i, per tant, nosaltres el que demanem és que es faci ja d'una vegada per totes una actuació urgent i que aquesta persona se li ingressi en un centre psiquiàtric ben tancat per tal que es pugui rehabilitar i els pobles puguem estar i respirar tranquils.
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, es mostra contundent contra la justícia i exigeix solucions.
Algunes solucions han de donar des de la justícia i des de l'Estat, bueno, de la Generalitat. No pot ser que la Generalitat no tingui poder per tancar un personatge així, que ens l'hàgim de carregar contínuament al poble o diferents pobles i que el jutge no vegi una porta. Per què? Perquè estem en un país que jo crec que està mal enfocada la justícia, està mal enfocada la política, només és cèntims o poder i els pobres que treballem ho suportem tot i sobre els hem de mantenir com fan vacances.
El veí de Sant Aniol de Finestres va ser detingut aquest dimecres per part dels Mossos d'Esquadra i traslladat a Salt. Puig n'ha donat els detalls i ha remarcat la bona feina dels cossos de seguretat.
Aquest cap de setmana, des de diumenge fins ahir, que es va procedir a la seva detenció, van estar dues patrulles fixes a la zona per mirar de localitzar-lo, que es va poder detenir amb l'ajuda de dues dotacions de bombers i també personal del SEM, que el va traslladar a Salt.
I si es tracta d'un veí de Sant Aniol de Finestres sense vehicle propi i que es troba en aquesta situació, com arriba a les Planes d'Hostoles? Oliveres tampoc sap la resposta.
Perquè tan aviat és les Planes com a Sant Aniol, no sabem ni qui el porta ni com ho fa, però ho fa. I a més la por que tenim, jo no en tinc de por, i molta gent com jo no en té, però és clar que hi ha persones grans amb la mainada, matrimonis que tenen mainada petits, estan insegurs.
Veïns de Sant Aniol de Finestres i les Planes d'Hostoles viuen preocupats per un veí que en el cas de Sant Aniol ja fa 15 anys que genera problemes. Des dels dos ajuntaments confien que les mesures de pressió a la justícia serveixin per aturar un problema que ha crescut en els darrers mesos.
Tres bombers garrotxins estan col·laborant amb les tasques d'extinció del foc de Jarrilla. Mel Vila, Udal Planella i Alba Cabanyes han estat al llarg d'aquesta setmana lluitant contra el foc que crema Extremadura. Han fet tasques d'extinció i sanitàries a la zona en el marc del comboi que va sortir des de Catalunya aquest dilluns. Des de Ràdio Olot i Olot Televisió hem parlat amb Mel Vila, caporal dels Graer d'Olot, i que durant aquests dies ha estat en el torn de nit fent tasques sanitàries.
Els bombers de la Generalitat es preparen per tornar de Jarrilla a Extremadura després d'haver assegurat el flanc dret de l'incendi forestal la tasca que tenien assignada i que han aconseguit amb l'ajuda de bombers de Múrcia i forestals de parcs nacionals. L'estabilització del flanc dret es va fer amb eines mecàniques, manuals i foc tècnic dirigit pel Graf. La zona que tenia pendents de fins a 320 metres va quedar ben remullada i aquest dijous els bombers van repassar l'àrea per vigilar que no hi hagués represes. En aquestes tasques hi han col·laborat tres garrotxins, Mel Vila, Eudal Planella i Alba Cabanyes, tres membres dels bombers d'Olot que han estat durant aquesta setmana lluitant contra l'incendi a Extremadura. A Ràdio Olot i Olot Televisió hem parlat amb el caporal dels Graer d'Olot, Mel Vila, que ens explicava al llarg d'aquests dies quines tasques tenien assignades.
Es buscava gent de les diferents regions d'emergència, es buscava gent de les unitats grans per poder donar el seu anàlisi tècnic i també es buscava gent per donar suport sanitari. I jo vaig entrar com a com a suport sanitari per poder treballar amb un infermer i per fer un equip sanitari. Un altre company d'Olot, l'Eudal, doncs ha entrat com a bomber i aquí a la Garrotxa, que hi ha l'Alba Cabanyes, que és voluntària de l'Institut Mèdica, i que també està aquí.
Vila ha treballat durant el torn de nit, fet que en una zona que no és habitual pels bombers garrotxins no es tracta d'una tasca fàcil.
I tot això, la part que treballem de nit, una part ens hem desplaçat per veure el territori, per conèixer on ens hem d'emplaçar, on està el centre de coordinació, per tenir una idea del territori. És una zona que no coneixem i és important veure-la de dia per tenir una idea del que et trobaràs durant la nit.
El caporal dels Grau d'Olot també ha detallat on han passat aquests dies.
Hem pogut estar en una residència universitària i aquí és on descansem i mengem quan no treballem, i a la resta estem a Càceres, a l'incendi de Jarilla.
El comboi d'ajuda per combatre els focs que devoren des de fa dies al nord-oest de la península, i concretament el de Jarilla, va sortir dilluns al migdia des del Parc de Bombers de Lleida. El contingent estava format per 55 bombers, 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris, i la previsió ja era quedar-s'hi fins avui.
Aquest estiu hem tingut alguns capítols de fortes precipitacions de pluja. Què hem de fer en cas de fortes tempestes? Doncs bé, limitar la velocitat, deixar distància entre vehicles i tenir nets els punts de desembussaments d'aigua a casa són algunes de les mesures que es poden prendre per evitar mals majors en cas de fortes precipitacions. Aquests dies, després de la forta calor, han tornat les tempestes, pluges que sovint duren poc, però que deixen anar grans quantitats d'aigua. Des de Protecció Civil donen alguns consells per actuar bé enfront d'aquests fenòmens. Gerard Puigdemont.
Després de l'onada de calor han tornat les tempestes arreu del territori. A la Garrotxa aquesta setmana han tornat les pluges i algunes d'elles en forma de tempesta forta i puntual. A Olot dimecres a la tarda hi van caure prop de 20 litres en menys de mitja hora. Es tracta de pluges habituals per l'època. Des de Protecció Civil donen alguns consells sobre com actuar en cas que algú es trobi conduint. En parla Eugènia Munté, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
Pues limitar la velocitat, deixar distància entre cotxe i cotxe. Si veiem que perdem la visibilitat, aturar-nos al voral, engegar els llums d'emergència i esperar que passi una mica, que millori la visibilitat. Sobretot, allunyar-vos de rieres, rius i torrents. No travessar mai, ni amb cotxe ni a peu, cap torrent ni riera.
En cas de trobar-se a l'exterior, a la muntanya, per exemple, és clau allunyar-se de rius i rieres i de zones que es puguin esllavissar. En cas d'estar a casa, també es poden prendre mesures per reduir els possibles efectes de les pluges.
Tancar les finestres i les portes, netejar tots els guals i també tots els desembassaments d'aigua perquè no se mos inundi el pati, i sobretot, si hi ha més risc d'inundació, anar a les zones altes de casa a emportar-nos en tots els objectes de valor necessaris, com pot ser un mòbil per si s'ha de carregat, per si s'ha de trucar a emergències, una ràdio per fer el seguiment dels mitjans de comunicació oficials per com evoluciona l'episodi, els medicaments, tota la documentació personal.
Consells molt lògics, però més que útils, i que encara que no ho sembli és bàsic recordar. S'espera que en els pròxims dies la possibilitat de tempestes fortes puntuals puguin repetir-se arreu del país.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
2:01, un quart de vuit. Major, Església i Olot són els noms més comuns als carrers de la Garrotxa. Són dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que analitza les gairebé 107.000 vies que hi ha al país. Dos dels tres noms més comuns a la comarca també ho són arreu de Catalunya. La Garrotxa és la desena comarca amb més noms de referències geogràfiques i una de les zones amb més places dedicades al referèndum de l'1 d'octubre.
Catalunya té 106.942 vies diferents, des de carrers, places i passatges fins a avingudes, corriols, glorietes i passadissos. El carrer és el tipus de via més comú al país, amb 74.050 registres, seguit de les places, els passatges, les avingudes i els camins. A la part baixa del rànquing hi ha una quinzena de vies úniques amb noms curiosos i poc coneguts, com ara Rasa, Sender o Davallada. Pel que fa a la Garrotxa, els 10 noms més habituals en carrer són Major, Església, Olot, Girona, Font, Fluvià, Nou, Sant Roc, Santa Magdalena i Garrotxa. Coincideix que els dos més habituals a la comarca també són dos dels noms més comuns arreu de Catalunya. El cap de la unitat de toponomia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és Miquel Parella.
Aquestes formes que solem trobar normalment en els centres històrics, en els nuclis urbans, que són descriptius, carrer Major, plaça Major, carrer del Pont, carrer Ample, carrer Estret, aquestes descripcions són les originals. Més enllà d'aquí, amb els creixements urbanístics posteriors, hi va haver-hi una necessitat de denominar aquell vial, aquell carrer, però que no sortia de manera espontània del poble pla.
Les referències geogràfiques també són una font important per definir els noms dels carrers. Catalunya és la més destacada, amb unes 600 vies que duen el seu nom. En comparació amb Espanya, la presència és molt menor, amb només una setantena de vies que duen el nom del país. En el cas de la Garrotxa, n'hi ha 76, i és la desena comarca que més vies té amb aquestes referències. La presència masculina, el nomenclàtor urbà de Catalunya, és clarament superior a la femenina. De fet, bona part dels noms femenins tenen un origen religiós, cosa que no passa amb els homes.
Sí, aquests darrers anys, tots els consistoris n'han pres consciència i la majoria que fan és o bé canviar algun nom existent que ha perdut sentit i donen noms de dona, o els nous vials que es bategen doncs, també van dedicats a noms de dona.
Els consistoris de cada municipi són els responsables d'escollir els noms nous de carrer o de rebatejar els existents. Un cop un consistori aprova un nom de carrer, el següent pas és normalitzar-lo segons la normativa lingüística, una tasca que correspon a l'Institut d'Estudis Catalans. Ja validat, l'Institut Cartogràfic s'encarrega d'incorporar-lo a la base de dades i a la cartografia oficial, l'últim pas abans que el nou nom quedi gravat en marbre.
Ja es pot consultar la programació de les festes d'altura del 2025. Aquest dijous a la nit, l'Ajuntament d'Olot ha penjat la programació en format digital a l'aplicació de les festes d'altura. A partir d'aquest cap de setmana, es començarà a repartir el programa físic casa per casa.
Des d'aquest dijous a la nit, tothom qui vulgui ja pot consultar el programa de les festes d'altura 2025 en format digital a través de l'aplicació. Aniol Sallabona, regidor de festes a l'Ajuntament d'Olot.
Podreu consultar a través de l'aplicació de les festes d'altura, que us podeu descarregar a qualsevol tauleta, mòbil, dispositiu, perquè així pugueu estar doncs, ja informats de quins són tots els actes que ens acompanyaran durant aquestes celebracions de les festes d'altura. I doncs, allò que fem molts, no? Comencem a posar quins són aquells preferits per cadascú de nosaltres, aquells imprescindibles, i ens puguem començar a organitzar l'agenda.
Com sempre, l'Ajuntament d'Olot farà arribar casa per casa la programació de la Festa Major Olotina.
A partir d'aquest cap de setmana començarem a fer el repartiment dels programes casa per casa perquè pugui arribar a totes les famílies en format físic també i pugui ser consultable.
Tot a dues setmanes perquè comencin 5 dies de festes amb centenars d'actes de tot tipus a diferents espais de la ciutat.
I mentrestant continua l'Es Dansa a les Preses. Aquests dies l'Esbar Maragall s'està preguntant a l'Es Dansa quin és el sentit de la dansa d'arrel tradicional a l'actualitat. I ho ha fet a través de l'espectacle Fos, que parteix de la idea d'obsolescència i dels canvis que vivim a la societat. Una proposta escènica que combina aspectes de la dansa d'arrel tradicional amb tocs de modernitat a través d'un acompanyament sonor que ha anat a càrrec del músic i compositor Garrotxí Dani López. Ben aviat podran veure per Olot Televisió una entrevista i l'espectacle complet.
El Festival Es Dansa ja fa temps que busca portar propostes escèniques que parteixin de la dansa d'arrel i que ofereixin contemporaneïtat. Enguany l'Esbar Maragall ha portat Fos, un treball que parteix del concepte obsolescència, una obsolescència present a la nostra societat però que també s'introdueix en l'àmbit cultural. En parlen Concepció Bax i Enric Martínez, coreògrafs de l'Esbar Maragall.
Ens hem anat també tirant una miqueta cap a l'obsolescència de l'esbar en si, d'aquells esbars que dius que, bueno, que poder, va, anem a la decadència, la gent ja no hi entra i potser havíem d'anar buscant alguna cosa que reanimés a la joventut, no? Que volgués entrar i volgués viure la dansa des de l'arrel.
I posar-lo al segle XXI, vol dir, el llenguatge d'arrel és que no passarà mai de moda, o sigui, és la nostra essència. El que sí que les formes les tenim d'actualitzar en una societat del segle XXI, sense perdre un públic que tradicionalment d'esbars tenim, que té certa edat, però sí volíem guanyar un públic jove, un públic d'altres generacions.
A Fos, els balladors van vestits de manera híbrida, amb una part superior del cos vestida més tradicional i amb una part inferior del cos més moderna, pràcticament com si anessin de carrer. El color però dilueix aquesta diferència gràcies al treball de Marc Codina. Parlant estrictament de dansa, els balladors fan moviments molt lliures, però sempre parteixen de danses tradicionals. Un contrapàs, un ball pla, un ball de gitanes, incloent també cançons tan conegudes com tradicionals, com en Pere Gallarí.
Calamar, calavi, marxen d'en Pere Gallarí. Com vares tu, com vares tu morir.
La composició musical ha anat a càrrec del músic i compositor garrotxí Dani López, amb el repte de no comptar amb una cobla que sempre acompanya els esbarts i que es caracteritza per la seva energia.
Part de la gràcia de l'espectacle és que hi ha cançons senceres, per exemple, que no les canta un cantant actual, sinó que les canta un àvio o una àvia i jo només les acompanyo, no? I en canvi també hi ha altres peces on sí que canta la Magalí d'Atzira, una mica com per contraposar. I a vegades les percussions no són sons que he tret d'internet de qualsevol lloc, sinó que són sons que he tret del propi arxiu Cantut, d'errors de les gravacions, perquè eren gravacions antigues en molts casos, de sorolls de les gravacions, etcètera, etcètera, i amb això he fet els beats, no? Els ritmes així contemporanis, els ritmes electrònics.
Fos busca introduir elements contemporanis per apropar-se a l'espectador i per trobar d'alguna manera alguna resposta a la pregunta inicial de tot plegat, si la dansa tradicional té sentit en l'actualitat. En parlen Enric Martínez i Pere Seda, també coreògraf de l'Esbart Maragall.
La dansa d'arrel és útil. El que sempre ens hem de plantejar com la presentem.
La resposta és que l'estem ballant, no? I que l'estem gaudint i que al final seguim aquí, que ja per mi és bastant... defineix bastant la situació.
D'alguna manera, l'Esbart Maragall en si ha representat amb aquest treball també dues generacions molt diverses, d'una banda la Concepció, l'Enric, i per l'altra en Pere Seda. L'entrevista completa i l'espectacle complet es podrà veure pròximament per a la televisió en un programa especial dedicat al Festival Es Dansa d'enguany.
És la dolça veu de l'Anna Roig. L'actuació d'Anna Roig i Carles Velda tancarà l'última edició de Música al Parc aquest cap de setmana. Ofereixen el recital Passar-la bé, un recull de cançons que, com indica el seu nom, convida el públic a disfrutar. Òscar Gravalosa.
Menys hi tindrà lloc l'última actuació de la darrera edició de Música al Parc, que enguany protagonitzen Anna Roig i Carles Velda. La cantant i l'acordionista oferiran el recital Passar-la bé, que recull versions de cançons de diferents orígens, autors i èpoques. És per això que, com explica el programa de musical d'Olot, Jordi Serrat, canten en diferents idiomes.
Canten en diferents llengües, en català, en francès, òbviament, perquè l'Anna, tots hi sabem el passat amb l'Ombra de Tonxien, canten en italià, en occità... Han recollit cançons que els agraden, que els diverteixen, que generen bon humor. I veu i acordió diatònic omplen un escenari d'una manera espectacular.
L'actuació es dura a terme al Parc Nou a 6:45 de la tarda.
Música, quina sort que existeixis. Música, gràcies pel teu ressón.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Anem als esports. El Club Bàsquet Olot celebra la tercera edició del Trofeu Ciutat d'Olot. En l'edició d'enguany hi haurà un amistós entre el Joventut de Badalona i el Laguna Tenerife. Amb aquest partit es donarà el tret de sortida a la temporada. Es jugarà l'11 de setembre a 6:45 de la tarda al Pavelló d'Esports d'Olot.
Fa 3 anys, el Club de Bàsquet Olot va crear el Trofeu Ciutat d'Olot per commemorar el seu 50è aniversari. El trofeu es va estrenar amb el partit de bàsquet entre el Joventut de Badalona i el Girona, i ara se celebrarà un amistós entre el conjunt verd i negre i el Laguna Tenerife. A més, segons explica el president del Club Bàsquet Olot, Werner Esteller, el jugador Ricky Rubio tornarà a les files de la penya després de passar més d'un any fora de les pistes.
Hem pogut aconseguir pues, el match perfecte del Joventut de Badalona perdoneu, amb el Lenovo Tenerife, a més amb un any especial per la penya, que és la reincorporació d'en Ricky Rubio a les files del club per poder tornar a tancar la seva etapa esportiva el tindrem aquí a les pistes, ja confirmat pel club. Ens ve molt de gust.
El partit es disputarà l'11 de setembre al pavelló Pla de Llacs d'Olot, a 6:45 de la tarda. Pel que respecta al nombre d'espectadors, Esteller afirma que s'estan preparant per acollir unes 800 persones.
I un agraïment especial, i ho comentava abans l'Enric, a totes les famílies que ens acompanyen, la comissió d'esdeveniments, que ens està fent possible dur a terme l'acollida de més de 800 persones que tindrem en el pavelló, que és l'aforament que tenim al pavelló, amb un esdeveniment que durarà poc més de 2 hores i en el qual necessitem, evidentment, el suport de totes les famílies per poder dur a terme amb èxit l'esdeveniment.
A més, l'esdeveniment també tindrà servei de càtering a càrrec del restaurant 15 Ous. Pels interessats en veure el partit, les entrades ja es poden comprar a través de la web cbolot.org.
I més coses encara en matèria esportiva que avui us hem d'explicar aquí a l'antena dels 5 minuts més. I és que Olot acull el 7è Open Internacional de Tenis Taula i el 2è Open Adaptat en ple marc de les festes del Tour. El pavelló de Pla de Llac serà l'escenari de la competició que l'any passat va reunir més de 195 palistes. Es comptarà també amb l'assistència del medallista paralímpic Jordi Morales. Abril Coma.
El Club Tenis Taula Olot organitza aquest dissabte 6 de setembre una nova edició de l'Open Internacional de Tenis Taula Ciutat d'Olot, que arriba amb la 7a edició, juntament amb la 2a de l'Open Adaptat al pavelló de Pla de Llacs. El torneig consolida la seva trajectòria amb èxit d'inscripcions. A 3 dies de tancar-les ja s'ha assolit l'aforament màxim i fins i tot hi ha esportistes en llista de reserva.
Crec que podem presumir de tenir un dels millors Opens que es poden trobar al nostre país, perquè així ho diuen la quantitat d'esportistes que cada any volen venir, la quantitat d'esportistes que cada any volen repetir.
Ha destacat el regidor d'Esports, Aniol Cellabona. Les proves es disputaran en les categories absoluta, catalana, cadet, a la vi i adaptada. En aquesta última, el torneig experimenta un creixement notable. Dels 5 inscrits de la primera edició, es passa enguany a 14 participants. Entre els noms confirmats destaquen figures habituals i guanyadors d'edicions anteriors, com Diogo Pinho o Joan Massip. Xavier Celles, president del club, ens explica que aquesta 7a edició serà també puntuable per al rànquing català en totes les categories.
És cert que el fet de que la Federació Catalana fes un pas important al considerar l'Open Internacional Ciutat d'Olot puntuable pels rànquings catalans ens han ajudat a que li han donat un impuls més, no?
Una de les novetats més rellevants d'aquesta edició serà la presència de Jordi Morales, un dels grans referents internacionals del tenis taula adaptat, que ha participat en 7 Jocs Paralímpics, ha estat medallista en 3 i ha aconseguit ser campió del món en 3 ocasions. La seva participació es considera un reconeixement als esforços del Club Tenis Taula Olot per impulsar aquest torneig. L'Open Ciutat d'Olot suposarà també el tret de sortida de la temporada per al Club Tenis Taula Olot, que per tercer any consecutiu competirà a la màxima categoria, reservada només a 12 equips de tot Espanya.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta? Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles amb clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
D'aquí 32 minuts torna l'actualitat amb més continguts a l'antena de Radio Bot. Fins ara.